Doncs sí, la pròxima revolució digital serà el de les dones TIC i aquest matí n'hem conegut moltes. Hem participat en una jornada de treball, un acte que ha organitzat el Cercle Tecnològic de Catalunya al Movistar Center, un acte en què vol fer com una mena de diagnòstic de la situació de les dones en aquest sector, en què s'han donat moltes dades interessants, i s'han apuntat, que això és més important, alguna possible actuació per revertir aquesta situació. Marta, Cristià, què tal?
Hola, molt bé.
Bé, no?
Molt bé, molt interessant. Un esmorzar, això, networking, que deien elles, molt interessants. Hi havia dones molt potents, tant com a ponents com a públic, i el que han fet és dibuixar la situació de la dona TIC, sobretot en el món universitari i empresarial. Però també han començat el dibuix des d'edats molt joves, no?, dels possibles estereotips de la societat, que són un dels motius que fan doncs, que les nenes ja no s'interessin tant amb segons quins estudis com haurien de fer.
Ha estat difícil la moderació, que jo he hagut de moderar totes aquestes dones i, atenció, agrair la presència d'homes, que hi ha hagut diversos homes també en aquesta convocatòria. Fem un resum pels oients pop-up de quines estan aquestes intervencions.
Mira, les ponents han estat la Milagros Sainz, que és una investigadora de la UOC que està especialitzada en el biaix de gènere i ha fet tot un estudi, diferents estudis, sobre les diferències de gènere en el món tecnològic. Per exemple, només un 22% de les dones ocupen llocs tècnics en el món empresarial tecnològic. I ha donat dades molt interessants en el sector universitari. De les carreres STEM, que en diuen que són aquelles científiques i tecnològiques, a les que menys tenen a veure amb tecnologia, en moltes les dones superen el 50% de l'alumnat. Per exemple, en les biologies o en la medicina. Però en totes aquelles més tecnològiques, les enginyeries, en general, no arriben al 30% en la majoria de casos. Només arriben al 50% en arquitectura. En tota la resta, no arriben al 30%. Per tant, estem davant d'un problema molt greu si es demana o es lluita per la igualtat de les dones en aquest sector tecnològic. I ella apuntava molt que una de les causes eren aquests estereotips que us deien, i una de les coses a fer també era trencar amb aquests estereotips des de tots els aspectes de la societat.
Des de l'administració, què diuen?
Mira, des de l'administració hi ha participat la Joana Barbany, directora general de Societat Digital de la Generalitat, que ha estat molt crítica amb la societat, però també ha donat bastants brins d'esperança. Per exemple, ha anunciat avui que a la setmana que ve s'aprovarà un pla entre tres departaments, Educació, Polítiques Digitals i Empresa, per fer que les carreres universitàries més tecnològiques, les STEM tecnològiques, s'apropin a les noies. No només provocar l'interès a les noies, sinó que siguin aquestes carreres que col·laborin amb les empreses per saber si apropa més. I treballaran des de primària, que ja és un canvi.
Clar, demanava dades i ha anunciat també que el baròmetre de la tecnològica a Catalunya no es presentarà el dijous que ve i ha fet un spoiler que diu que només hi ha el 10% de dones en el sector tecnològic a Catalunya.
Exacte.
Jo he trobat molt poc, això, un 10%, eh?
És molt poc. Ella també, per això, ha donat una dada que ella ha venut com una oportunitat. En el 2020, o sigui, l'any que ve, a Europa es necessitaran 900.000 llocs de treball tècnics en el món tecnològic. No, o sigui, 900.000 nous, que no existeixen gent possible per cobrir-los. I ella diu, noies, atenció,
poseu-vos
totes
piles,
aquestes oportunitats, poseu-vos les piles, i obre una porta, que molta gent potser no n'ha sentit de parlar prou, que és, encara que no vingueu de carreres tecnològiques, poseu-vos amb algun reciclatge, interesseu-vos amb què podeu fer amb això, perquè hi ha molts llocs de treball que s'obriran i que poden ser tot un gruix de dones qui ho ocupin, vinguin del sector que vinguin.
Qui més, Marta?
Mira, la Sara González, que és una noia molt jove, no ens ha dit l'edat, però físicament se la deia molt, molt jove.
Sí, no sé si arriba als 20.
Bueno, sí, perquè és enginyera civil.
Ah, clar, llavors sí.
Llavors ja deu haver acabat la carrera, però ella és una de les fundadores de Young IT Girls, que és una fundació sense ànim de lucre que lluita per apropar tot el món tecnològic a les nenes i per revertir aquests estereotips dels que parlàvem. I ella també ha donat dades molt interessants, per exemple, una d'un estudi anglès que diu que només un 1% dels pares, només un 1%, volen que les seves filles siguin enginyeres. En canvi, quin tant percent de pares ens dirien que volen que siguem metges, no? Per exemple, que és una dada també que ha fet reflexionar molt en general a tota la sala. I per últim ha parlat la Mar Porres des del món empresarial, que ella és marketing manager de Rico Espanya. Ella ens ha explicat com es tracta i com es lluita per aconseguir la igualtat entre homes i dones al món de l'empresa des d'una multinacional i ha fet com un consell general de dir fem-nos més visibles a nosaltres i les dones que tenen poder els ha dit i feu més visibles a la resta de dones.
Que les dones ens ajudem unes a les
altres. Exacte,
no?
Que quan una dona té poder, d'alguna manera està obligada a ajudar a visibilitzar altres dones.
A banda d'això, evidentment, en un auditori ple hi havia unes 170 persones, més o menys amb una fila zero, amb moltíssimes dones ja que estan dins del món digital, no?
De fet, quan han acabat les ponències, tu has donat torn de paraula a tothom i han sortit reflexions molt interessants. Ara podríem estar tot el programa, el que queda d'hora, parlant de què han dit...
I tot l'any, també.
Sí, però perquè realment reflexions, vaja, molt interessants. Jo he parlat després, per exemple, amb Meritxell Gimeno, que és CEO de Draco Systems, que és una empresa d'enginyeria electrònica, i ella apuntava dues possibles solucions que poden semblar molt petites però que creu que poden canviar moltes coses.
Fa molts anys que faig de mentora a nenes i crec que se'ns està oblidant la part masculina, és a dir, també tenim que educar els nens que poden tenir caps tant homes com dones i per tant també hi haurien de fer cursos de mentoratge per ells que els lideréssim dones però també tant per nois i per noies. I l'altre punt que crec que és una cosa que podem fer tots en qualsevol associació o en qualsevol curs que organitzem és reservar places tant per nens com per nenes. Per exemple, si hi ha 20 places, pots reservar 20 places per nens i 20 per nenes, encara que sigui per un curs de robòtica 3D, que sabem que els nens vindran abans, perquè les nenes potser ho han de comentar a casa, ho han de comentar amb la nena, i trigaran més a decidir-se. Però al final segur que complirem les places i d'aquesta manera farem que hi hagi diversitat i que tinguem pues, un curs balancejat.
Clar, ara que hi ha tants, diríem, cursos d'estiu de robòtica, jo m'he quedat una mica impactada amb això, no? Per dir, clar, és que les noies van documentar a casa i no s'apunten directament i tardem més, llavors que ens deixin 10 places, no?
Ha dit exactament això, que tant nenes com pares a vegades han de fer una reflexió més pel fet de ser nenes a l'hora d'apuntar aquest tipus de cursos.
Has parlat també amb la Sònia Cañizares?
Sí, ella és enginyera, directora del sector públic i sanitat de Catalunya de Soprastèria, que és una empresa de solucions tecnològiques, i ella que feia una alerta a les administracions, sobretot.
És que és un canvi de societat. Jo fa 17 anys que vaig tenir el meu primer fill, gairebé 18 anys, i jo ja deia que hauria de ser la baixa maternal obligatòria repartida entre homes i dones. Fa 17 anys, i ho acaben de dir ara. Per això és important que hi hagin lleis que puguin canviar aquest paradigma, perquè si no la societat, lo normal és que la dona que cobra menys és qui agafi les jornades reduïdes, qui agafi els nens, amb la qual cosa no té progressió professional. Això s'ha de canviar. Per això és important les lleis i aquest pla de coordinació entre l'administració pública i les empreses.
En aquest cas és laboral general. Una
exacte,
mica,
no? Ella anava un pas més enllà, parlava de la societat en general, però vaja, des de la seva experiència com a dona TIC, no? I també he parlat amb l'Eli Abad, que és cofundadora de la consultora Between Technology, una consultoria tecnològica que sobretot es dedica a reclutar gent per llocs de treball molt tècnics. I ens ha donat dades força interessants.
A nosaltres, en les ofertes que publiquem, durant el 2018 se'ns van apuntar només el 18% de dones. Però, com que tenim aquest... també constatem que el perfil, o sigui, l'encaix de les dones que es presenten a les nostres ofertes és més alt. Això ho expliquem per aquest autosesgo que ens fem de que ens exigim complir més amb els requeriments d'una oferta de feina. De fet, està demostrat que els homes, a partir d'un 60% d'encaix en l'oferta, apliquen a la posició i, en canvi, les dones hem de complir el 90% de requeriments d'una posició per apuntar-nos a l'oferta.
Ja ho heu vist, aquesta diferència, no? I també sobre aquest famós síndrome de la impostora, que és el que senten moltes dones quan se'ls proposa un lloc de treball o alguna cosa nova. Ells, amb la seva experiència de reclutar gent, han pogut treure estadístiques, per exemple, en com ens autovalorem.
Les dones, com que ens han educat per ser modestes, en les entrevistes orals ens avaluem més, ens autoavaluem per sota dels homes. Una dada que és molt curiosa és que en el nivell d'anglès nosaltres fem proves tècniques precisament, bueno, també per als temes de programació, o sigui, nosaltres fa molts anys que fem proves tècniques per evitar aquests biaixos, però també es fan proves orals d'anglès. Doncs en la prova tècnica podem comprovar que una dona quan s'autoavalua amb un nivell mig d'anglès és equiparable a un home que s'autoavalua en un nivell alt quan després comparem la prova tècnica.
Bé, doncs tot això és la realitat, eh? Avui hem donat moltes dades, però tot això és real, vull dir, no ens hem inventat res. Gràcies, Marta Cristià. La Joana Barbany també ha anunciat, d'altra banda, que la setmana que ve s'obren els Premis Dona TIC, i és a dir, que tothom que tingui a veure amb l'entorn digital, tecnològic, no cal ser enginyer, es pot presentar en aquests premis per donar visibilitat a aquestes dones. És un dia, de fet, es farà el segon dimarts d'octubre, això és el 8 d'octubre, perquè es vol fer coincidir amb el dia Ada Lovelace, que és la primera programadora, va ser dona, la primera persona que va programar, i aleshores en el món es fan molts actes, doncs a Catalunya hi haurà aquest acte, que serà un dia per celebrar la presència de les dones a la ciència, tecnologia, enginyeria i totes les estem també, no? Bé, ja que tot l'equip som dones i no puc demanar l'opinió i tinc el Víctor Rosselló aquí a punt per parlar de la taxa Google, has estat aquí molt atent sentint tot això. Quina seria la teva conclusió de tot plegat? Tu des del teu punt de vista.
Bon dia, primer. Bé, al final, la gent que d'alguna manera o altra ens movem en el món tecnològic, ja sigui de manera, diguéssim, directa o tangencial...
Clar, tu ets advocat especialitzat en temes digitals.
Sigues del gènere que siguis, necessites estar molt al dia. Necessites molt temps, no només per fer la teva feina, sinó per estar al dia de la teva feina. Per tant, tot allò que, d'alguna manera, el que comentava, que tregui temps de reciclar-te, és que t'estàs quedant enrere. Per tant, sí que és veritat que, en aquest sentit, doncs, 100% d'acord, no? Que hi ha d'haver formes d'equilibrar aquest desequilibri que a dia d'avui encara existeix, no?
I suposo que com equips, no?, que treballen en tecnologia, que les nenes vulguin ser enginyeres, és un tema que cal potenciar, no?
Totalment.
Però si no volen ser, no passa res, vull dir...
Ahir sentia el programa que parlava del tema dels algoritmes...
Sí, aquesta setmana estem molt amb el tema.
Una de les imatges que s'han projectat a l'esmorzar, que l'ha projectat la Joana Barbany des de la Generalitat, sí. Eren unes vinyetes còmiques, entre elles una que representava un home i una dona a l'hora que sortien de l'oficina, i l'home anava pensant en el sofà, en què veure la tele i en què menjarà. I la dona anava pensant en el biber del nen, en la rentadora... En la
Joana ja ha dit, això és provocatiu, això és per provocar. Bé, doncs, gràcies, Marta.